13. Esports de fons.
Benvingut al programa dels Esports de Fons 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, on també trobareu consells de nutrició, material, psicologia i entrenament. Una producció de Ràdio Sabadell per a Ona Digital i Esport Ràdio i per a la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? El Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i a l'equip tècnic tindrem el Toni González. Soc l'Aleix Muñó i us convido als propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons i encomanar-vos-en la nostra passió.
13. Esports de fons.
Què tindrem avui a 13? Un programa carregat d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Repassarem l'actualitat de l'esquimo, del trail amb l'ultratrail Cap de Creus, amb triatló amb el Challenge Sarau, l'Ironman 70.3 Oceanside, l'Ironman 70.3 de Sud-àfrica i la Copa Europa de Melilla, el atletisme amb la Lliga Catalana. I tot això us espera avui a 13. I ara que ho tenim tot a punt, comencem.
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Atletisme amb Llorenç Esteve.
Aquesta setmana l'actualitat de l'atletisme passa per Rotterdam, per Madrid, per Bilbao i també passa per Barcelona. Però quan també parlem de fenòmens més locals, també hem de dir que va haver-hi jornada de Lliga. El Llorenç Esteve s'explicarà què és això de la jornada de Lliga, que va tenir diverses seus a diverses capitals catalanes i en què consistia. Però amb tot aquest reguitzell de ciutats, Llorenç, il·lumina'ns una miqueta què és el que va passar a cada lloc.
Doncs comencem pel final, amb el que comentaves de la Lliga. La Lliga Catalana és una competició de clubs. Bàsicament, competeixen els clubs tant en categoria masculina i femenina, on les classificacions són conjuntes, i això ho fa realment atractiu perquè els clubs no només s'han de preocupar de que un gènere estigui ben potenciat, sinó que tot el club sencer tregui rendiment. La primera jornada de Lliga Catalana ha tingut lloc a diferents ciutats de tot el panorama català. Hem viscut jornades a Hospitalet, jornada a Vic, a Tarragona, a Sabadell i també a Cornellà. Sí, que em deixava una ciutat i no sabia quina era, Cornellà. Això, precisament Cornellà era important perquè a la classificació van encapçalant la classificació masculina i femenina, amb la qual cosa, si me'ls deixava, jo crec que em tallaven el cap. En segona posició trobem l'Avinent Manresa, seguit de l'Agrupació Atlètica Catalunya. La setmana vinent tindrem la segona jornada catalana que decidirà quins són els 8 clubs que se'n van a la final a lluitar pel títol català.
I el Barça aquí no hi és?
Exacte, sí que hi és, però normalment el Barça s'ho pren amb calma les dues primeres jornades perquè té una plantilla bastant més llarga i llavors sempre el trobem en una cinquena, sisena posició, tranquil, reservant, ja foten el plat fora a la final perquè realment els 8 clubs que van a lluitar pel títol parteixen de zero allà, amb la qual cosa...
Només que s'hi classifiqui ja en té prou.
Exacte, hi ha clubs que patim fins al final, com és el cas del meu, no? Però bueno, és el que toca, en funció dels personatges que tens...
I del potencial que tenen, juguen i fan la seva tàctica.
Aquí està el tema.
Passem, què vols parlar? Parlem de Rotterdam?
Sí, comencem per Rotterdam, que potser és la carrera amb més nivell que va haver. És una de les ciutats top en els circuits maratonians en quant a tot el calendari internacional. I vam tenir presència de dos grans atletes espanyols que van brillar. Literalment, perquè Marta Galimany, l'atleta vallenca, es va adjudicar una marca de 2 hores 30 minuts, feina tindríem tu i jo per acabar-la, la marató, i a més després en aquesta marca, doncs rebaixant
ja,
4 minuts...
Ja no
minuts,
faria aquesta marca, no sé com puges al cotxe, ja t'ho dic.
Bueno, potser si hi havia... Ostres, abans d'aquesta marató algú va passar algun meme per WhatsApp que algú la va acabar amb bici. Vaig flipar, però sí, el van pillar també. No, bé, el tema va ser que Marta Galimany va millorar en 4 minuts la seva marca personal, es va quedar a tan sols 45 segons de la mínima olímpica de l'any vinent i aconsegueix la mínima pel campionat del món que es disputarà als finals de setembre a Doha.
Potser a Doha podrà treure la mínima olímpica, és a saber.
Esperem, perquè seria un èxit que, bueno, que una maratoniana d'aquí, feta a casa de tota la vida, competint pel Futbol Club Barcelona, doncs... pogués també disputar aquesta gran final. I, bueno, canviem una mica, ens anem ja cap al territori espanyol, on, com bé tu parlaràs més tard, em sembla, a Madrid, va tenir lloc el Movistar Medio Maratón de Madrid, on, bueno, jo destacaré els tres grans atletes espanyols, els africans ja sabem que van guanyar, amb una hora, un minut i poc. Llavors, el primer atleta espanyol va ser...
Una edició molt més dura, molt més fred que l'any passat, és a dir, que les marques s'han de mirar amb molt de carinyo, perquè realment fer marca aquí aquest any estava molt, molt car.
Sí, és molt difícil i hem de... tothom sap que Madrid ja està a una alçada més considerable.
Que també és un circuit que té una miqueta de desnivell, també.
Ja està. És difícil, córrer a Madrid no és fàcil, però bueno, l'organització s'ho curra molt i els atletes ho aprecien d'aquesta manera. El Javier Guerra va ser, és el maratonià més bo que tenim actualment i va ser el primer atleta espanyol baixant d'hora 4. El segon va ser Hussam Edin Benabou, baixant justet de l'hora 6, tot just bé de fa una setmana de guanyar a Sant Cugat, com bé parlàvem, de ser doble vegada campió d'Espanya de mitja marató. I el segueix un atleta que tu bé coneixeràs, Javier Gómez Noya, del qual ens en parlaràs més tard, no?
Sí, sí, a 40 i pico segons del segon espanyol que bé comentaves.
Però bueno, ja ens en parlaràs tu, així que el deixem pel teu territori.
Per la secció de trialó, exacte.
I bé, llavors tornem a Barcelona amb una carrera un pèl estranya, que és la cursa al Corte Inglés. Comença, acaba a Plaça Catalunya.
Amb una distància també una miqueta curiosa.
Sí, 10.600 metres, és estrany, pujant a Montjuïc. Ningú busca marques, és el que hi ha, llavors és més...
És una festa, l'èdica, exacte.
I que el Corte Inglés s'ho curra, agrada a la gent hi segueix apostant, endavant, però en quant a atletisme, si busqueu marques, no és el lloc. I per acabar, acabem a Bilbao, amb una milla que està molt de moda últimament, s'ho curren, al País Basc, igual que amb la Cegama Trail i companyia, el públic és espectacular, plou i la gent hi és... realment és un espectacle pels corredors, i vam trobar doncs victòria per Adel Metxal, l'atleta català resident a Madrid, seguit de Daniel Arce i Fernando Carro, que ve de fer un cross espectacular, i en categoria femenina guanya un etíope, que el nom em sap greu però no ho sé pronunciar, seguida de la gran Esther Guerrero i la tercera, Adriana Cajigas, que sembla que torna a estar en forma i ho demostra perseguint a Esther i apretant-li fins a l'últim metre. I fins aquí és tota l'actualitat.
Escolta'm, doncs seguim tirant-li, a veure què és el que ens depara la setmana que ve.
Exacte.
Moltes gràcies.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13. Esports de fons.
Esquimo, amb Xavi Palaí.
Itàlia i la Vall d'Aran. Vall d'Aran, allà on jo també aniré aquest divendres per veure ben bé tota la neu, i serà fantàstic, segur. L'actualitat de l'esquí de muntanya passa pel Xavi Palaí, i el Xavi Palaí ens explica què és el que ha passat. I què és el que ha passat?
Ha passat que ja s'ha acabat la Copa del Món d'esquí de muntanya. S'ha acabat la temporada de curses, i a mi personalment em fa una mica de pena que després de tants mesos siguin els atletes, els resultats, totes les curses, això s'hagi acabat. Però bé, aquesta és la màgia de la competició, no? La temporalitat. A més, ha nevat molt, així que no hem d'estar tristos.
No hem d'estar tristos perquè tu estàs fent ja esquí de muntanya com si no hubiera mañana, i aquest divendres proper jo també podré veure-ho, això.
Sí, aquesta és la idea. Anem a repassar les classificacions finals, doncs. No hi ha dubte que els herois de la selecció espanyola aquest any són les noies. Sobretot, la més destacada és Clàudia Galícia. N'hem parlat molt d'ella i amb raó. Ha tancat la seva trajectòria a l'elit com a esquiadora de muntanya, completant una temporada espectacular. Ha estat tricampiona d'Espanya i ha obtingut molts i molts podis en Copa del Món. I bé, aquesta setmana tenia l'oportunitat de millorar encara més aquest palmarès, i així ha sigut. Clàudia Galícia és la guanyadora de la Copa del Món. Des del 2011, amb Mireia Miró, un altre gran d'aquests esports, que no teníem guanyadora d'aquesta competició. I crec que no hi ha millor manera d'acomiadar-se de la competició d'esquí de muntanya que d'aquesta manera. Ha sortit per la porta gran, ben bé.
Estàvem parlant també de que amb triatló les atletes femenines estan en mitja i llarga distància patant-ho tot, i al llarg de la temporada d'esquí de muntanya Clàudia Galícia ha sigut...
Ho ha rebentat, sens dubte.
Ho ha rebentat.
I també destaca la desena posició de Marta Garcia, que gràcies als bons resultats obtinguts al llarg de la temporada aconsegueix entrar dins el top 10 en aquest overall de la Copa del Món. Gens malament.
Gens malament, dues catalanes en el top 10.
Dues catalanes,
una campiona i una desena.
I en homes, bé, no hem tingut podis finals en aquesta classificació general, però tot i així hem tingut una dotzena posició d'Oriol Cardona i per tan sols un punt per darrere, un punt és molt poquet, la tretzena posició de Marc Pinsach. No està malament, dins del top 15 no està malament.
Posició 13, el Marc Pinsach és dels nostres.
Exacte. Ja li direm. Sí. Però bé, tot i així, hem de destacar, ho vam compartir a l'Instagram de 13, la victòria d'Oriol Cardona en els sprints d'aquesta setmana passada. No sé si heu vist el vídeo, però va ser una victòria espectacular, ben
increïble,
bé.
Increïble.
És a dir, si mireu el vídeo, el podem tornar a penjar, si voleu, se'l veu arribar ell al costat de Robert Antonioli, en l'última baixada, fan el gir per fer l'esprint final a meta, a pas patinador, es posen al costat i a la línia de meta els veus saltar els dos per intentar arribar abans.
Com un atleta, com un velocista que fica
És el que ha dit ell, l'Aniol. Els àrbitres van haver de recórrer això, el photo finish, per veure qui era el guanyador, perquè a simple vista era impossible saber-ho. Bé, anem a Catalunya, que anem també s'han acabat les curses.
Anem cap allà, cap on verificaré jo què és el que passarà aquest cap de setmana proper.
Doncs sí, aquí també s'han acabat les curses. Pau Coll i Jordi Alís s'han imposat aquest diumenge com a campions de Catalunya d'esquí de muntanya per equips. La cursa, amb sortida al Pla de Beret, s'ha vist batejada per les nevades d'aquests darrers dies. Un autèntic regal, ben bé, eh? Perquè tal i com estava tot fa res, una setmana, es veia complicat.
Hem passat de la primavera a una altra vegada a l'hivern.
Sí, sí, per tant...
No et preocupis que torna a venir la calor en 3 dies i... De moment gaudim-ho.
Bueno.
Vale, toquem fusta.
Fins al maig ja veureu que esquirem, no us preocupeu. Bé, en categoria absoluta, les 23 parelles que han participat a la cursa s'han enfrontat a un total de 6 pujades i 6 baixades, en gairebé 23 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell positiu. Ha estat un recorregut autèntic, amb un ascens per una canal, una aresta i moltes transicions, per tant ben tècnic, com ens agrada. I en categories inferiors hem vist la presència de molts joves esquiadors i esquiadores del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya, que per cert... han obert fa poc les proves de selecció, per tant, si aquí hi ha algú que tingui entre 13 i 21 anys i us agrada molt l'esquí i la competició i voleu aprendre, no dubteu en fer la inscripció al web de la FEC.
Molt bé, Xavi, doncs escolta'm, ja t'explicaré com està el Pla de Beret, que segur que serà fantàstic.
Voldrem fotos, eh?
Vinga.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
Trail running a Maniol Riba.
Canta Creus, el Montseny, Girona, Los Tajos i el Sàhara Marroquí. El món del trail running passa per tots aquests indrets. I qui ens ho explica? Ens ho explica l'Aniol Riba. Aniol, comencem.
Com estem, Aleix? Doncs aquest cap de setmana, com sempre, toca viatjar arreu del nostre país i també fins i tot viatjarem internacionalment. Comencem pel Cap de Creus.
Els polsims de l'aigua salada, com fa aquella tramuntana tan forta que polseja, que va a 120 i a 130, allò és un moment que pica contra les roques, l'aixeca en l'aire i passa cap aquí. Jo m'he trobat tardes mullar-me. Allò que ho notes, sap, i trobes una mata, un romaní o trobes una matera, te la passes per la boca i veuràs que és completament salada. Com més t'acostes cap a la vora del mar, més els arbres són cremats, més geguts, perquè hi toca molt més el vent.
Cap de Creus és una cursa especial, una cursa diferent. No trobem cap terreny igual que el Cap de Creus. És un lloc on tots ens estimem molt perquè, de fet, aquí és on comencen totes les muntanyes del Pirineu, és el principi del nostre estimat Pirineu.
Abans no hi havia carretera a Cap de Creus. Aquest camí era l'únic camí que hi havia per anar a Cap de Creus. I només tenien un home tot l'any amb una cistella grossa i és el que portava el subministre a Cap de Creus, però havies de sortir del poble, no hi havia ni un pam de carretera, hi havia aquest corriol.
He estat unes quantes setmanes avisant-vos que vindria la Trail Cap de Creus, hem estat parlant de si ens agrada més córrer per muntanya, per platja, etc. I per fi ha arribat la competició, que és el Trail Cap de Creus, que s'ha disputat aquest cap de setmana en aquest paratge tan nostrat. S'han disputat tres competicions, en parlarem de dues, de les més importants. Una és la marató i l'altra és el trail. Totes dues formen part de competicions encara més grans que la pròpia en si. És a dir, formen part d'un grup de curses...
D'un circuit,
que, puntuant, aconsegueixen un guanyador del circuit. Talment dit. La primera que parlarem és la marató. És una cursa de 44 quilòmetres, 2.200 metres de desnivell, amb un recorregut espectacular, segurament molt millor que el del trail, que després explicarem, perquè aconseguia abarcar, evidentment, més distància, i així podia passar per indrets del Cap de Creus molt exclusius, per dir-ho d'alguna manera, i molt amagats. És una competició que forma part de la Mission per 3 de la marca catalana Buff, que engloba tres curses, una al Cap de Creus, la Marató, que és la que s'ha disputat, el Trail Catllaràs i el Trail Ull de Ter. Teníem un recorregut espectacular i, a més, trencacames. Ja se sap, la Costa Brava puja i baixa constant, i tot i així, els temps han sigut, la veritat és que, molt bons. Victòria en l'apartat masculí per l'incansable Blackie. El Gerard Morales torna una altra vegada, tornem a parlar d'ell, perquè és que realment és incansable. En segon lloc, Samuel Dávila va arribar a 14 minuts de diferència, que pot semblar molt, però s'ha dit que fins al quilòmetre 33 van estar tots dos junts, fins a la Cala John Cools, que allà potser el Samuel les va despistar amb les vistes i ja va fluixar una mica. I en tercera posició va arribar el Raül Rot, amb 4 hores 27. En el cas de les noies, primera posició per On Associats, 5 hores 12 minuts, es va imposar amb molta claredat, líder tota la carrera, no va tenir, la veritat és que, gens de competència, per dir-ho d'alguna manera, perquè en segon lloc va arribar l'Alfonsina Pepa a 5 hores 36, és a dir, 24 minuts de diferència, i en tercera posició Irene Torres a 42 segons només, això sí, d'Alfonsina Pepa, segona classificada. Distància trail, 23 quilòmetres, 1.200, Cartellàs. Estem parlant d'un cartell increïble. Primer pels noms que veureu ara al podi, però també per noms que es van quedar fora del podi.
I tot s'ha de dir que això ja, aquesta sí que formava part de les...
Golden Trail Series. És a dir, teníem la marató que formava part de la Mission per 3 de Buff i el trail que formava part de la Golden Trail National Series de Salomon.
Que és el que et dona plaça als guanyadors per les Golden Trail Internacionals.
Correcte. Ja n'hem parlat d'algunes de les curses i en tornem a parlar. Per què? Perquè el guanyador de la distància trail del Trail Cap de Creus és ni més ni menys que l'Eduard Hernández, que ja va quedar primer en les altres dues competicions que s'han disputat de les Golden Trail National Series. La Lothan, que ja en vam parlar, i va quedar segon a la Marató del Meridiano. És a dir, que l'Eduard, vull dir, quasi que podria cantar campeón a casa seva i tirar-se cava per sobre, perquè és una màquina, vull dir, està fortíssim. I a més, competia contra una altra bèstia, Jan Margarit, de l'equip Salomon. Jan Margarit s'ha dit que va agafar la iniciativa, va estar tota la cursa allà, pam, 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 apretant. Però l'Eduard, picant pedra tota l'estona, i va acabar...
a escassos 3 minuts.
Exacte. En tercer lloc va arribar el Carlos García, a 5 minuts de l'Eduard Hernández. S'ha de dir que en aquesta cursa hi havia molt nivell, ja ho hem dit, perquè una cosa que ara us adonareu de per què hi havia tant nivell, és que des del tercer lloc, que hem dit que va arribar Carlos García, fins al vuitè, que va arribar Jordi Vallès, només hi havien 2 minuts de diferència. És a dir... van entrar...
super apretada tota la classificació.
Correcte.
Que en el món del trail no és molt costum, això.
No, no és gens. I 2 minuts de diferència sabem que és molt poc, i més en una distància, estem parlant de 2 hores de competició pràcticament. 2 minuts són, però realment...
corrent en pla i sense desnivell és poc, corrent per muntanya és una mala decisió, una mala traçada, un descens una miqueta, un moment
un avituallament
de... exacte. Sí, és res.
En les noies, Ingvild Kaspersen, la noruega, va guanyar amb 2 hores 5 minuts, molta solvència, per davant de Núria Gil, que va tardar 7 minuts més, i Gisela Carrion, que va tardar 8 minuts més que Ingvild Kaspersen. Això pel que fa al trail Cap de Creus, era un trail bastant esperat, unes terres fantàstiques, i ara ens dirigirem també cap a la mateixa província, la província de Girona, per parlar de l'Oxfam Intermont Trail Walker.
Una iniciativa bastant solidària, és una molt cosa solidària, molt curiosa, on molts equips d'empreses hi participen i que és una competició una miqueta particular.
Correcte. És una competició per equips, i cada equip, per aconseguir participar en la competició, ha d'aconseguir 1.500 euros. Aquests 1.500 euros són donats a Intermón Oxfam, de manera que aquest any s'han aconseguit ni més ni menys que 500.000 d'euros, 500.000 euros entre els 309 equips que van participar, 1.800 participants en total. Hi han dues distàncies, 100 km i 50. S'ha de dir que no és una cursa competitiva talment, tot i que cadascú pot anar al ritme que vol. Els que van arribar primers van arribar en bones hores, que és un bon temps.
Un bon temps, exacte.
Però no és competitiu. Però ens venia molt de gust parlar-ne, perquè és una molt bona iniciativa de la gent d'Oxfam, d'Intermón Oxfam, i dir-vos que si algú està per terres madrilenyes entre el 8 i el 9 de juny, s'organitza la mateixa cursa a Madrid. També volíem parlar de l'Ultra Montseny, cursa de casa, 78 km i 4.400 de desnivell. Aquest any marcada per la neu, el fred i el vent, condicions meteorològiques bastant dures, i que tenim dos guanyadors, evidentment. En la categoria femenina, Esther Frank, 11 hores 28 minuts, molt bon temps, i en categoria masculina, Carlos Montero, amb 9 hores 13. Déu-n'hi-do.
Dir també que una coneguda del programa, la Florence Baise, a la cursa de 20 km d'aquí del Montseny, va fer tercera, i una altra coneguda també de la casa, que és Elisenda Buscà, que va guanyar l'apartat femení a la cursa de 20 km. Per tant, felicitats també amb
felicitats,
en aquesta altra cursa dins de les curses de l'Ultra del Montseny.
Yo le tengo especial cariño a la Ultra del Montseny. Hace 4 años fue mi primera carrera de montaña, hice la versión 35 kilómetros, y esta vez pues me había apuntado, he de confesar, me había apuntado a la versión ultra de 78 kilómetros y 4.000 de desnivel, pero la semana, bueno, los días anteriores estaba muy mal, estaba muy resfriada, la previsión meteo era muy mala, y decidí al último momento que era más razonable cambiar de carrera y hacer la de 20, un poco con la idea de hacer un entreno, ¿no?, para los próximos retos que tengo, y decir, mira, esta vez no ha podido ser. Y la carrera pues me ha ido muy bien, la verdad es que me he sentido bien, a pesar de ir con mi paquete de Kleenex, porque todavía tenía el resfriado allí muy, muy fuerte. Pero me ha ido bien y me he encontrado bien, y al llegar pues mi sorpresa ha sido ir la tercera mujer. Yo ni me lo creía, ¿no? Pues nada, aún ha sido una alegría hacer podium.
I encara tens una altra cosa, perquè va haver-hi Copa d'Espanya.
Correcte, segona prova de la Copa d'Espanya FEDME de carreres en línia a Los Tajos, la carrera Los Tajos Sky Race, que la va guanyar Gemma Arenas en la categoria femenina i Antonio Herrera en la categoria masculina. I per últim, avui us volia portar una notícia que en parlarem la setmana vinent, perquè serà donada per parlar, i és que ha començat la Marató de Sables. La setmana passada parlàvem de la Barclay, que és una cursa que potser deien alguns la més dura del món, però la Marató de Sables, si no és la més dura, perquè aquí cadascú tindrà la seva opinió.
Home, a nivell d'esdeveniment esportiu, de trail running i de... Sí, és una... Molta gent ja la fa a la Marató de Sables, però és tot una, com una experiència ja. És tot un esdeveniment al voltant.
Correcte.
Que se'n va més enllà de trobar les pàgines del llibre de la Barclay Marató.
No, i tant, i tant. Estem parlant d'una cursa de 250 quilòmetres que no es fan tots en un dia, no us espanteu, sinó que es fan en una setmana.
Una cursa per etapes.
Per etapes. Al desert del Sàhara, al sud del Marroc, és a dir, un lloc, diguem-ne, no gaire engrescador per anar-hi a córrer, així a priori.
Amb temperatures altes.
Molt altes.
Has de córrer amb el teu material al damunt.
Exacte. La gràcia de la cursa és això. És l'autosuficiència. És a dir, cada corredor s'ha de portar el seu menjar, la roba que cregui oportuna i la que demani l'organització. L'organització només posa aigua i les jaimes per dormir. Ja està. Tota la resta t'ho has de portar tu. Per tant, els corredors han de buscar l'equilibri entre el poc pes, però sobretot també que tinguin...
I el confort.
Confort.
Perquè són diversos dies.
Correcte. Però també que tinguin les provisions suficients com per poder passar aquests 250 quilòmetres pel mig del desert, ple de dunes, sorra, calor, etc. És a dir, s'ha de saber ajustar molt bé, i segurament l'experiència hi compta. I per què us comentàvem això? A part de perquè és un esdeveniment molt, molt conegut, perquè la Regna de Bats, de moment, va primera. Tres etapes s'han disputat i va al capdavant de la classificació. Esperem que així es mantingui.
A veure com s'acaba la setmana i a veure aviam com li va a la Regna de Bats en aquesta experiència de multietapes amb autosuficiència, carregant-ho tot, l'atleta de Merrell, campiona del món.
Ja en parlarem. Parlarem d'ella.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Triatló amb Aleix Muñiz.
Revolució femenina o cop de puny a la taula de les triatletes de llarga distància. Coruja Frades, Judit Corachan i Ara Noguera al capdavant de la revolució del triatló femení espanyol de llarga distància. Aquest cap de setmana, tres escenaris de molta qualitat han tingut lloc a tots tres continents. En ells, el triatló femení espanyol ha donat un salt de qualitat que ni en els pronòstics més optimistes es podria esperar. Probablement aquest cap de setmana marqui un abans i un després en la història del triatló espanyol de llarga distància. Començant per l'Ironman de Sud-àfrica, la prova d'una de les 5 grans slams de l'any. Allà hi era present el segon lloc del Mundial d'Ironman Kona, Lucy Charles, també Anya Ipak, abans Baranek, a més de les diverses triatletes que ja havien guanyat Ironmans. Gruz Efradis es feia amb el segon lloc a 5 minuts 15 de Charles, cosa que li donava la seva plaça a Kona. Ja seran 4 participacions consecutives per a la basca. Aquest resultat va ser acompanyat de diversos rècords, una marató de 2.52, la millor de la història per una triatleta espanyola i la millor marca personal en Ironman, que si bé no és homologable perquè li faltaven 1.800 metres de natació. En aquest cas, equivaldria a gairebé 9-10 en el total de l'Ironman. Una altra que va brillar per la porta gran va ser Judit Corachan al Challenge Salou. La catalana s'enfrontava a la campiona del món de llarga distància, Hel Fredriksen, a la guanyadora del Challenge de Rot, Daniela Sambler, i Emma Pallan, entre d'altres. Va guanyar i de quina forma, amb una solidesa en bici capaç d'estar amb Sandler i córrer molt fort, amb 1:22 la mitja marató. Finalment ens passem ara ja a mitja distància, al 70.3 d'Oceanside, amb Anna Noguera, que s'enfrontava a una prova en la qual els dos primers llocs eren impossibles. Riff i Holly Lawrence, les dues últimes campiones del món de la distància. També hi havia la quarta a Kona, Sarah True, o la segona a Kona 2016, Heather Jackson. I de la mitja i la llarga distància passem ara a les distàncies sprint. La Copa d'Europa de Melilla, 7 espanyols en el top 10 a la Copa d'Europa de Melilla. Beatriz Malozzi i Adrian Biffort van guanyar la prova. En categoria elit masculina, Adrian Biffort va vèncer la prova amb Alexander Brukiankov segon a 4 segons i el britànic Morgan Davis tercer a 8 segons. Cinquè, Alberto González. Genís Grau, el català, sisè. Javier Romo, vuitè. I l'altre català, Jordi García, novè. Kevin Tarek tancava el top 10 amb una bona participació espanyola. En categoria elit femenina, doblet italià amb triomf de Beatriz Malozzi. Fins i tot en categoria júnior de l'any 2000, 6 segons per davant de la seva compatriota, l'Aria Zane, i 12 segons de la francesa Audrey Merle. I de proves de triatló, sprint i de mitja i llarga distància, passem ara a una prova que seria més d'atletisme, on hi va participar tot un pentacampió com Javier Gómez Noya. Javier Gómez Noya va córrer la mitja marató de Madrid, on va aconseguir la millor marca personal de la seva història, 1:06:47, enfront del 1:07:50 de l'any 2018. Cal comptar que aquest any la prova tenia pitjor meteorologia que l'any passat, molt més vent, molt més fred, de manera que el resultat és brutal. Realment va ser una prova d'entrenament cara a les sèries mundials del triatló Bermuda d'aquí de menys de 3 setmanes.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels esports de fons. 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquimo, de l'atletisme, del trail running, on també trobareu consells de nutrició, material, psicologia i entrenament. Una producció de Ràdio Sabadell per a Ona Digital i Esport Ràdio i per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. Recordar-vos que l'equip tècnic de 13 avui l'ha format Toni González. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons i encomanar-vos-en la nostra passió.